Cara o Creu. Ens pots trobar a Twitter, a Facebook i andorradifusió.net.
Per sobre del punt de 3:45 de la tarda, en ocasions, de fet, en més d'una ocasió, hem parlat de les finalitats terapèutiques de les arts. Ho vam fer parlant, doncs, de la dansa i parlant de les arts escèniques en general i del teatre, i és un tema que hem anat abordant. I ens quedava, perquè aquell dia, precisament, vam dir, després hi ha l'expressió artística plàstica, no?, que és l'expressió artística, diguéssim, més clàssica, que també practiquen els nostres nanos i molts de nosaltres, no?, a mida de hobby, i que té funcions terapèutiques molt clares. De fet, l'art-teràpia està tipificada com a tal, i el que concedeix, doncs, és un ús terapèutic des de diferents llenguatges artístics. Avui hem volgut convidar, per seguir una mica, doncs, aquest cicle, a la Eva Martínez, a la Zoe, una artista del país. Ella és especialista en art-teràpia, treballa amb nanos, ha treballat amb nanos amb més dificultats, amb menys dificultats, ara porta un grup de nanos, doncs, que ho utilitzen, o sigui, que fan l'art-teràpia com una extraescolar dins de la capsa de l'espai de creació. I volem que ens parli una mica d'aquest concepte. Com estàs, Eva?
Hola.
Com va això?
Molt bé.
Sí, aquest hivern que ha entrat així per la porta gran.
Ha entrat.
I ens ha deixat a tots una mica així.
Sense avisar. Ja tocava, per això, perquè no era massa normal.
No, és veritat, no era normal, però ja ens estava bé, eh?
Sí. Sí, la veritat
però
és
bé,
que sí.
Però bé, jo crec que ho superarem.
Bueno, sí, tant segur.
El que dèiem és que l'art-teràpia està tipificada com a tal, és a dir, ja són molts centres clínics i diferents institucions de salut.
Que... A veure, de fet, és que al segle XIX ja el propi Freud, el Carl Gustav Jung i la Gestalt van parlar quan esbossaven precisament el terme de l'art és quelcom simbòlic que surt des de dins, i esbossaven certs preceptes de l'art-teràpia. Després va haver també un psiquiatre vienès, que si no recordo malament es deia Hans Prinzom, que va assentar moltes bases de l'art-teràpia entesa com avui en dia, dient una frase tan lapidària com aquesta, i era que l'art, més que l'art, qualsevol acte creatiu, en la seva essència, té la capacitat, en potència, diguéssim, de sanar, de curar. Que això també entroncaria una mica amb totes les teories orientals que també uneixen els chakres amb l'art, amb la qual aquí també hi veuen un cert... tema terapèutic. O sigui, que això ja arranca des de fa temps, no és una invenció ara nova.
No és una tendència nova.
No és una tendència. El que passa que ara, que potser s'ha normalitzat més, perquè s'ha vist potser que hi ha més nens o adolescents o adults o gent de la tercera edat amb problemes, siguin patològics o no, i que a través d'altres alternatives, no les tradicionals, com en aquest cas seria l'art, es poden arribar a millorar aquests aspectes patològics.
L'art-teràpia convida, a través de l'experimentació amb les arts plàstiques, a un canvi de percepció?
Sí, perquè el que fa l'art... Bueno, potser un canvi de percepció, sí, de l'entorn i de tu mateix, perquè el que fa... d'alguna manera, el que fa l'art-teràpia, tu treballes, evidentment, amb altes dosi de creativitat, perquè el que més interessa en l'art-teràpia és el procés i no el resultat. Això és importantíssim. És a dir, no busquem en una sessió d'art-teràpia o en un curs o un taller d'art-teràpia un resultat estètic, que un resultat que segueixi les lleis de la teoria del color, de la perspectiva, de la simetria, etcètera, etcètera.
És a dir, no hi ha una pedagogia.
No, i no hi ha una finalitat de buscar un resultat, de que tu facis quelcom, facis un quadret, un dibuixet, una escultura, el que sigui, que tu em portis a casa i diguis que mono. No. El que és enriquidor és el procés mateix d'aquell taller, d'aquella sessió, d'aquell curs, perquè és en el procés creatiu on sortiran missatges subliminals que venen directament de l'inconscient, i són aquests missatges els portadors d'aquests potser bloquejos o zones internes que necessitem treballar. I aleshores què passa? Que tu, quan treballes d'aquesta manera, l'art es converteix com en una mena de vehicle que transporta de dins en fora parts de la teva personalitat. I a l'extreure aquestes parts de la teva personalitat, de la teva expressivitat, de la teva emociona, de les teves emocions, espiritualitat, etcètera, etcètera, del teu caràcter, en definitiva, el que fas és te les planteges d'una manera molt clara al davant teu. I aleshores pots treballar amb elles, millorant-les, que seria el cas. I al millorar t'augmenta l'autoestima, et coneixes molt més a tu mateix, coneixes molt més com expressar-te, pots corregir o, com deia, evolucionar parts que no t'agraden. En última instància, doncs, el que fomentes és treballes amb altes dosis de creativitat, llavors el que en última instància pots aconseguir és ser molt més creatiu a la teva quotidianitat per resoldre problemes de laborals o de la família, etc., des d'altres perspectives.
És a dir, que el benefici, entenc, Eva, que el benefici és que transcendeix una mica la teva manera de veure les coses.
Correcte. Sí, et veus a tu mateix i al teu entorn, llunyà o proper, des d'una altra perspectiva, correcte. Des d'una perspectiva més creativa o més espiritual, potser, o més autèntica, alternativa, sense necessitat de...
I hi ha un mètode...
A veure, el mètode, sobretot, és fonamentar que el procés sigui molt enriquidor i fer que aquella persona, alumne, pacient, durant el procés sigui el més lliure possible. Aleshores, com a metodologies, diguéssim, d'embolcall, com a marc, per desenvolupar aquesta llibertat, jo, precisament, el que, com treballo, i penso que és molt complet així, és amb moltes disciplines. És a dir, no només des de la pintura, sinó utilitzar la música, utilitzar les arts en totes les seves accepcions, o sigui, sobretot pintura i escultura, per què no la literatura, per què no certes arts escèniques. També estic ja introduint amb aquest grup de treball que jo tinc de nens moviments de ioga i meditació per visualitzar on volem arribar, què volem extreure. A través de la música, per exemple, un exercici molt clar és que t'interpretin una òpera, no? Aleshores, amb les pulsions musicals, no? Però que ho interpretin des d'una llibertat absoluta. Tu el que has de fomentar és que siguin molt lliures. I aquí és on m'he trobat l'anècdota més gran que estic trobant quan treballo en grup, és que realment els nens han de desaprendre una mica el que han après. Que quan més llibertat els hi dones, resulta que es queden absolutament parats i no saben per on anar.
Sí, perquè pel que estàs explicant és una disciplina que el que fa és, diguéssim, transgredir les lleis de els processos pedagògics o didàctics clàssics.
Correcte, totalment. És
l'antimètode, en realitat.
És l'antimètode perquè no busques un resultat, no busques ser polit, teòric, perfeccionista en el treball, sinó que el que busques és que allò que tu tens a dintre, amb una estimulació que et doni el terapeuta o l'artista o el qui ho estigui fent, tot aquest engranatge que s'engega interiorment, tu sàpiguis extreure. Llavors et donen diverses eines, els que vulguin treballar en pintura, que treballen en pintura, els que amb pinzell, amb mans, amb els dits, vull dir, o arrugant els papers i trencant-los. És a dir, llavors, quan tu planteges tot aquest caos, en mena de caos, realment costa, eh? Hi ha un punt, una mica d'obturació, eh?
Sí, hi ha d'haver una catarsi una mica, no?
Sí, sí.
Individual.
Sí, totalment. Però clar, que costa, quan és que realment és el que més m'ha sorprès a mi, que quan dones més llibertat, costa molt moure't dintre d'aquesta llibertat.
La dimensió creativa la porta tot individu?
Sí. Tota persona és capaç de ser creativa i tots ho som cada dia, diàriament, en les nostres tasques, sent mami, sent treballant, conduint. Jo penso que això està demostradíssim.
Doncs canviaré una mica la pregunta. La intuïció artística és pròpia de l'individu?
Però és que, veus, aquí ja no fa falta que hi hagi una intuïció artística. Tu el que has de fer és treure el que hagis de treure com a tu et sigui més còmode. Per exemple, ara comentava si vols arrugar un paper. Clar, tu un paper arrugat, potser sí que el podries ficar en un museu i dir que és art, avui en dia vale todo, no? Però, en principi, si tu estàs en una classe de plàstica, sí, per exemple, sí, si arrugues un paper i no dibuixes la mà, per exemple, com t'estan demanant, et diran que què estàs fent, no? Aleshores, clar, aquí en art teràpia és una mica val tot, perquè si tu et surt de dintre que has d'arrugar aquell paper és perquè en aquell moment, doncs, estàs potser traient un bloqueig que tenies o estàs fent la catarsi, com tu parlaves, estàs exterioritzant la pulsió interna de l'input que se t'ha donat, vale, se t'està s'està materialitzant d'aquesta manera. En l'arruga es veia, no? En arrugar un paper. Amb la qual cosa, aquí ja no emetem judicis de si hi ha una, si hi ha, si pot ser artista o no. O sigui, creatiu ho ets des de la perspectiva en què estàs utilitzant totes les eines que se t'estan donant i estàs creant alguna cosa. Del no-res, estàs creant alguna cosa amb algo que et ve de dintre.
Uh-huh.
És una mica subtil.
Sí, 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 però s'entén perfectament el que vols dir. La meva pregunta és si això té un efecte científic, és a dir, si això és si aquest canvi, no, que dius, aquesta connexió, és una qüestió científica, és una qüestió que tots podem tenir.
Sí, a veure, per exemple, jo ho faig des de la perspectiva d'artista,
sí.
Però, per exemple, els terapeutes, els psicòlegs, per exemple, que es pot enfocar des d'aquesta perspectiva, jo sé una miqueta només, però et puc apuntar això, que potser és per aquí per on et puc respondre. Quan ells fan algun exercici de dibuix, o de, per exemple, anem a parlar del dibuix, amb nens en concret, tu aquest resultat el pots interpretar, decodificar, amb uns patrons molt, molt clars. Com, per exemple, si el dibuix està centrat o no, treuràs unes conclusions. Si en el dibuix hi manquen elements importants, per exemple, si és un rostre i manca un nas, unes orelles, per exemple, si manquessin unes orelles, i depèn del que està passant amb el nen, voler dir que aquest nen no vol escoltar el seu entorn, el que li està passant, etc etc. Et dono exemples d'aquests. Uh-huh. Si el dibuix és simètric o no, com es relaciona la figura amb el fons, si el nen tatxa, hi ha molts molt sombrejats, per exemple, i utilitza molt el negre, vol dir una cosa o una altra. Si, sobretot, el traç és molt discontinu, sol ser que hi ha una certa inseguretat o agressivitat. Sí, o sigui, hi ha una sèrie de paràmetres decodificats o que, almenys, s'han estudiat des d'una perspectiva psicològica,
sí,
o psicoterapèutica, diguéssim, psicoterapèutica, uh-huh, i que, segons tu fas uns dibuixos determinats, hi ha unes lectures determinades, i aleshores pots emetre uns judicis de valors a nivell patològic.
Uh-huh. Però des del punt de vista artístic, que és el que tu utilitzes i que és el que tu practiques, no? Des del punt de vista de l'artista, quins beneficis té amb aquests nanos, amb aquest grup de nanos que tu tens? És a dir, quina és l'evolució que tu veus amb aquests nanos?
Vale. Jo no emeto cap judici de valor,
no,
primer perquè no estic en el marc oportú, tampoc sóc psicòloga, és a dir, que jo ho treballo senzillament
des del punt de vista més creatiu.
Sí, més de sessió enriquidora.
Explosió.
Correcte. És a dir, ells no venen a fer plàstica, ells venen a fer, diguéssim, una sessió d'una hora i mitja molt concentrada, de molt enriquidora. És a dir, i jo els beneficis que veig, encara és d'horeta amb aquest grup que estic treballant, perquè portem poquetes sessions, però amb d'altres que he tingut a nivell individual, és nens que a priori, per exemple, puc parlar d'adolescents, nens que a priori es nota que estan insegurs perquè, per exemple, estan treballant movent les cames, amb el temblec aquest de les cames, o veus que realment tenen un traç molt discontinu i molt agressiu, estan molt tancats, no t'entenen, no volen fer res, que als 2-3 mesos ja flueix absolutament l'intercanvi entre, ja no ell i jo, sinó entre ell i ell mateix, que això és l'interessant. És a dir, que flueix, que en aquella sessió és com si et vas a fer un massatge i dius, què t'aporta el massatge? Un benestar, després surto relaxat, o una sessió molt intensa d'esport, o anar a la muntanya, no? Què et passa? Et passen coses mentre estàs fent, però quan més te n'adones, potser és quan has acabat, no? Que et dona la sensació d'aquest relax, d'aquesta connexió amb tu mateix, no? Doncs jo el que noto és això. Acaben la sessió i estan com més relaxats.
Uh-huh. Tu ets artista, ets una artista plàstica, però des de fa d'un temps aquí, de fet, de fa uns quants anys, també exerceixes com a pedagoga de l'art amb nanos i amb gent, amb adults, amb gent més gran. De fet, l'art-teràpia també has tingut grups amb adults. Nosaltres havíem parlat, que t'ho havíem explicat abans, amb gent, doncs, de les arts escèniques, tant la Irina Robles com el Joan Hernández, com la Mònica Vega, des de la dansa. Tots tres arribaven a la conclusió que l'educació en les arts és quasi un dret, deien, que tenen els nanos, no? Estaries d'acord?
Sí, sí. Sí, s'hauria de fomentar potser més. Però Jo insisteixo en que en la globalitat en fer sessions, monogràfics, tallers o classes on es combinin totes les arts, perquè és aquí realment en aquesta globalitat on potser hi ha més enriquiment, més intensitat, més, on la causa i efecte és molt més bèstia. I sobretot la música, la música és una de les arts que apoya moltíssim totes les altres. Per exemple, amb la tercera edat s'està guanyant terreny amb l'Alzheimer, molt bèstia, a través de la musicoteràpia. Estan avançant moltíssim els musicoterapeutes amb gent de la tercera edat amb aquest problema. No per erradicar la malaltia, que ja sabem que no, però per parar-la...
Però sí, per pal·liar-la.
I per augmentar la qualitat de vida. Que és aquí on anem. Aleshores, sí que donar més eines als nens ja de petits perquè tinguin dosi de creativitat més altes. Sí.
Sobretot pel que deies, perquè tinguin la capacitat de fer-la esclatar.
Correcte, és això. És això. Sí.
Penso que de tot el que has dit és el més interessant,
sí,
no?
Sí.
Com és que a nivell de sistema estem educant, o ens hem educat nosaltres mateixos i eduquem els nostres fills amb una contenció artística?
Correcte, perquè tot està... és més fàcil quan tu ensenyes a dibuixar una mà que quan tu ensenyes potser a desdibuixar-la o a dir, vale, vull que em dibuixis una mà, que m'intentis fer el que signifiqui per tu una mà sense que sigui figuratiu, o sigui, l'abstracció, no? Clar, l'abstracció és una síntesi absoluta de tot el concepte. Aleshores, costa molt més que realment intentar dibuixar una mà, no? Que la pots dibuixar de moltes maneres, més fàcil o més difícil. Però realment arribar a la síntesi o arribar al que tu... com interioritzes aquest concepte i com el tornes a extreure... És aquí, és molt més difícil. I si no t'ho han ensenyat...
Clar, i fas un procés de diàleg interior directament.
Clar, és aquí, per això et dic que el procés és el més interessant. Surten missatgets del teu subconscient. Aleshores, clar, amb gent que té patologies, és aquí quan el bon terapeuta veu els bloquejos, veu on estan, a quina part mental, espiritual, física...
Però si no hi ha patologies, però hi ha un procés de formació que és molt important.
Molt important, perquè no hi hagi després patologies. A veure, jo parlo de patologies, però també podem parlar d'estrès, ansietat...
Sí, que són patologies.
Vull dir, cosetes que no estan tan diagnosticades a nivell... O a nivell més baix, que ho puguis tenir molt lleu, doncs sí, és molt important fomentar-ho i estaria molt bé. Jo estic totalment d'acord que s'hauria de donar més canya,
Una disciplina que el que dona és molta llibertat.
Sí.
Et dona molta llibertat individual. I què és el que aprens tu amb aquest grup de nanos?
Bueno,
perquè suposo... que sí, que explicar-ho, i ho expliques molt bé, i realment ho expliques creient realment amb el que dius, però hi ha d'haver un factor a nivell artístic, inclús, com
jo t'anava a dir...
Sí. De sorpresa pràcticament diària, no?
A mi, a part de les sorpreses aquestes de com han de desaprendre l'après, a mi el que més m'agrada, aquí tiraré una mica a terra contra el que he dit, però clar, jo durant el procés és molt, diguéssim, molt fort tants nens i tan condensat que jo pràcticament no me n'assabento del que jo estic fent i intento que tothom estigui podent treballar. Llavors no puc disfrutar-ho perquè estic com massa en tensió. Però quan veig els resultats... molts d'ells em serveixen com a artista. És a dir, jo sí que aquells resultats que ells han fet i que jo t'estic dient que no són importants, que ells han d'emportar el procés, a mi els resultats em van superbé perquè com que treballen molt intento que treballin molt amb l'abstracció i jo ara estic en aquest procés, uau, em desperten una quantitat d'idees brutal. Així
clar,
que...
suposo que és quan marxen i reculls a l'aula i reculls mica els trossos de creació de cadascun, és on trobes a sorpresa.
Exacte. Jo, en el resultat, és on disfruto molt més, precisament. Però perquè, clar, jo no l'estic fent com a pacient o com a alumna, sinó com a guia.
Com a creadora,
seria una mica la guia, no?, d'ells, amb la qual jo no estic disfrutant del procés.
I responen, els nanos?
Sí, els hi costa, al principi els hi costa. Primer t'han de conèixer una miqueta tu i han d'estar còmodes, perquè, clar, si el primer dia els hi dius, vinga, anem a fer ioga i tanquem els ulls, que farem una mena de meditació, entre cometes, una visualització seria millor la paraula, no? És a dir, imagineu ara que sou un núvol, per exemple, etcètera, etcètera, amb la respiració i tal. Clar, si el primer dia no et coneixen i els hi fas tancar els ulls i els hi dius tot això, estan com incòmodes de ostres, què estic fent, què és això, no? Han d'agafar una mica de comoditat, no? T'han de conèixer i aleshores a poc es van obrint. Però costa, costa.
És a dir, que és un treball... que és un treball que has de fer tu amb el grup, però que cada nano ha de fer individualment.
Sí, perquè mira, et diré una altra anècdota. Moltes vegades la sessió d'aquest grup en concret dura una hora i mitja. I de vegades, quan queda 20 minuts, molts nens em diuen ja està, puc fer un dibuix ara? Això és molt,
és molt,
molt
significatiu,
sí.
I tant.
Puc fer un dibuix ara? És a dir, que els hi ha costat, realment, fer...
Han fet un treball,
realment.
Un treball intel·lectual important.
Sí, d'interiorització i exteriorització.
A la capsa, l'espai de creació a la capsa, el que és el mateix, l'Escola d'Arts de les Valls del Nord, hi trobareu a la Eva Martínez de la Zoé impartint aquests cursos per nanos, ho dic per aquells de vosaltres que esteu interessats, en aquest procés, no?, en què els vostres fills descobreixin aquest procés que es diu creació i que tots tenim d'alguna manera.
Uh-huh. I que és important treure-la.
I que és molt
I
important
que costa,
treure.
Costa.
Uh-huh. Els beneficis són evidents, són els que ens ha explicat la Eva i la veritat és que trobo prou interessant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.